Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Arrencàvem aquest programa explicant-vos que l'OMS fa aquesta alerta, no a baixar la guàrdia, sobretot a seguir-se vacunant, no tant a casa nostra on els índexs de vacunació són molt elevats, sinó especialment en aquells països europeus on la gent encara no s'ha vacunat, bàsicament perquè ja hi ha molts països del centre i del nord d'Europa que estan immersos en una sisena onada. És veritat que les dades a casa nostra ens van dir, amb l'obertura de les restriccions, amb l'aixecament de les restriccions, que els casos anirien a l'alça. Doncs sí, ara ja ho podem confirmar. Els casos a casa nostra estan anant a l'alça. És veritat que és un augment que de moment no preocupa encara des del punt de vista de que pugui provocar una saturació del sistema sanitari a casa nostra, dels centres d'atenció primària en primera instància i després traslladant-se als hospitals. Això és el que hem viscut d'una manera especialment crua en les cinc onades de la pandèmia que hem tingut a casa nostra, cinc onades que han posat en una situació realment molt complicada als centres d'atenció primària, als hospitals, i que han portat el personal sanitari a casa nostra realment al límit. Ara que les coses comencen a anar bé, la Fundació Galatea, que és l'entitat que es dedica a atendre els problemes de salut mental dels sanitaris i que, de fet, des del Col·legi de Metges de Barcelona, doncs, es va posar a disposició de tots els metges que poguessin necessitar aquest servei, asseguren que els problemes de salut mental, especialment els més greus, entre el personal sanitari, ara és quan estan començant a aflorar, que estan començant a manifestar-se totes aquelles coses que alguns metges ja havien anat explicant que veien en els seus companys, estan començant a sortir a la llum. Antoni Calvo és el director de la Fundació Galatea, a banda de psicòleg. Doctor Calvo, com estem? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Com explicaria vostè ara mateix la situació en la qual es troba bona part del personal mèdic, d'infermeria, auxiliars, etc., de casa nostra, a partir dels casos que esteu coneixent justament ara, no? Que sembla que les coses a casa nostra comencen a anar una mica bé, o si més no, una mica millor.
Jo crec que hi ha bàsicament dos factors. Un, els professionals de la salut, uns més que altres, per exemple, els metges, infermeria, són professionals educats per atendre en els seus pacients, i més en situacions tan crítiques com les que hem viscut al llarg de la pandèmia. I, per tant, mentre ells estan a la primera línia, estan poc predisposats a autoavaluar com es troben. És a dir, poden patir, però estan, diguéssim, en aquesta primera línia donant tot el millor d'ells mateixos, i qüestionant-se poc com es troben ells. I, per tant, en el moment, diguéssim, que l'evolució de la pandèmia fa que la situació sigui més tensionada, menys tensionada, doncs aleshores poden prendre més consciència del seu malestar emocional. I, per altra banda, doncs, com ens passa a tots, siguem o no siguem professionals de la salut, és a dir, quan teòricament ens relaxem després d'un esforç, sigui físic o sigui mental, i ens tirem al sofà, ens venen tots els mals. I a partir d'aquí, doncs, un també és més capaç d'avaluar o reavaluar la seva situació i veure que està patint, veure que la situació és complicada i aleshores demanar ajuda. A banda, hi hauria un tercer element, que és el fet de que molts d'ells han rebut atenció al llarg de la pandèmia des del telesuport psicològic de la Fundació Galatea. Es va poder, diguéssim, atendre i reconduir la situació, però en alguns casos estem veient que reapareix la sintomatologia i s'acosten molt al que anomenaríem l'estrès posttraumàtic.
És a dir, per entendre'ns, els professionals sanitaris, ara que comencen a veure que potser l'exigència no és la que ha estat durant tots aquests mesos i mesos i mesos, estan començant a patar.
Exacte. Aquesta seria una manera de dir-ho. I jo crec que el que hem d'intentar visualitzar són millores. És a dir, tots els professionals de l'àmbit de la salut, que han estat molt i molt implicats al llarg de la pandèmia, necessiten senyals del propi sistema, senyals dels propis equips on treballen, de les organitzacions on treballen, en el que es demostri que hi ha lliçons que ens posa sobre la taula la pandèmia i que el propi sistema i les pròpies organitzacions sanitàries seran capaços de prendre aquestes lliçons i fer els ajustos en les organitzacions, en els serveis, en els equips de protecció, que evidentment requereix una situació com la que hem passat.
Quin seria el quadre o el que us expliquen la majoria de persones que es posen en contacte amb vosaltres per aprofitar el vostre servei? Què els està passant als nostres metges i infermeres?
Ara, en aquests moments, a diferència de fa un any i mig, per exemple, en aquests moments el que hi ha és una sensació d'esgotament i sobretot la sensació de que inclús amb la intenció d'ells mateixos d'activar recursos, els propis recursos, els costa, realment els costa molt. És a dir, ho han intentat, diguéssim, i en aquests moments, amb tot el que porten acumulat, no n'hi ha prou amb la intenció de millorar, fan falta recursos, apareix més complexitat, és a dir, sintomatologia, diguéssim, més de tipus depressiu, molt vinculada a l'afectació de l'estat d'ànim, i això, evidentment, en molts casos requereix no solament la intervenció dels psicòlegs o de les psicòlogues, sinó també dels psiquiatres i de les psiquiatres. I, per exemple, també estem derivant des del telesuport psicològic bastants més casos que fa aproximadament mig any a la nostra clínica Galatea, diguéssim, que està donant atenció a casos de major gravetat.
Clar, però quan estem parlant d'utilitzar, per exemple, la paraula depressió, no? O d'acostar-nos, no? alguns símptomes del que pot acabar derivant en una depressió si no es tracta a temps, entenc que estem parlant no només de problemes de més complexitat, com vostè ara apuntava, sinó també de problemes que requereixen molta més atenció, molt més seguiment, no? I que, per tant, estem parlant ja d'un procés que va molt més llarg del que potser podia ser en un inici, no? Que era fer-vos una trucada i dir-vos, em passa això, què podria fer? Doncs mira, mirem de parlar o de veure'ns, no? Tres o quatre vegades i segurament ho podem encarrilar. Ara ja no estem en aquest estadi.
No, efectivament, nosaltres la mitjana d'intervenció al llarg del primer any i mig de la pandèmia, la mitjana d'intervenció en el servei de telesuport psicològic eren de 4 sessions. En aquests moments estem més a prop de la sessió 9, estem en 8, però més a prop de la 9 que de la 7. És a dir, en aquest sentit...
Sí, el doble.
El doble. Els pacients que estem atenent necessiten més continuïtat assistencial. Per què? Doncs perquè presenten major complexitat. I després també s'ha incrementat, com deia, atès aquesta complexitat d'aquests pacients, s'ha incrementat la derivació en la clínica Galatea perquè els casos són més complexes i no és suficient simplement l'atenció psicològica.
Clar, un dels problemes que generalment s'associen a la depressió és que entre les coses que no et ve gens de gust és llevar-te per anar a treballar. Això entenc que per a professionals que en molts casos, la majoria, tenen una feina que és vocacional, entenc que deu ser demolidor doblement, no?
Absolutament, perquè precisament per això que diu vostè, són professionals que han aguantat molt, molt i han esperat molt a demanar ajuda. I, per tant, han fet una miqueta més complexa la situació. És a dir, amb la millor intenció diguéssim, d'aguantar, de donar de sí, de donar resposta als seus pacients, han anat complicant una mica la seva situació. I aleshores, lògicament, l'evolució d'aquests quadres, d'aquesta sintomatologia, és més complexa. Diguéssim, costa una miqueta més, costa una miqueta més de temps i, evidentment, hi ha un patiment afegit, perquè, com vostè deia, aquesta part vocacional, no?, que els col·loca, diguéssim, de manera inqüestionable en la primera línia, doncs no ho poden fer i això és un element, és un estressor encara molt i molt important.
Els metges diuen que acostumen a ser mals pacients. També ho han estat amb la seva pròpia salut mental, en aquest sentit?
Són habitualment. Els metges, com deia al principi, han estat educats per cuidar els altres i no per cuidar-se ells mateixos. Part de l'objectiu de la Fundació Galatea precisament és donar aquest missatge, és a dir, cuidar-se per un metge o per qualsevol altre professional de la salut no és una opció. És un imperatiu ètic i és un imperatiu deontològic. És a dir, en resum, un professional, un metge, que no es cuidi, difícilment pot ser un bon metge. Ha d'haver-hi aquest punt d'equilibri, ha de fer compatible les dues coses.
El problema
no
és que
n'hi
la
ha prou.
pandèmia segurament els havia situat a molts en un punt en què no hi havia pràcticament ni temps, no?, de preocupar-se d'un mateix, més enllà de dormir, per entendre'ns, d'anar a la feina, treballar, arribar a casa, descansar com es podia, en el sentit del descans físic, de dormir
sí.
fins on el cos et permeti i la feina et deixi, no?, i tornar una altra vegada a un ritme molt vertiginós de feina.
Efectivament, els metges, en aquest cas, o infermeria, els auxiliars d'infermeria o treball social, són professions de molta vocació, de molta entrega, i on aquesta lògica de l'autocura per cuidar doncs, no està del tot desenvolupada. I després no oblidem una altra dada, és a dir, abans de la pandèmia, amb els estudis que fem de manera sistemàtica de la Fundació Galatea per cada una de les professions de l'àmbit de la salut, inclús per especialitats mèdiques, ja vèiem que la percepció de mala salut mental a la majoria en totes les professions de l'àmbit de la salut era superior que la de la població general. És a dir, ja partíem d'un punt, diguéssim, d'un dèficit important en aquest nivell de salut emocional. Evidentment, amb la pandèmia això s'agreuja.
Fa uns dies coneixíem també un estudi del Sindicat Metges de Catalunya sobre aquest efecte burnout, no? Sobre l'estar cremats. Aquell estudi deia que això estava afectant especialment a les metgesses d'entre 31 i 50 anys. Vosaltres també detecteu que majoritàriament qui us truca demanant ajuda són dones?
Efectivament, el 85% dels professionals que estem atenent són dones. De totes maneres, no oblidem dos elements. Primer, les professions d'ajuda estan ocupades majoritàriament per dones.
Sí.
Una referència, el cas d'infermeria és molt evident, el cas de psicologia és molt evident. En el cas de metges, actualment, el 60% de metgesses de persones col·legiades al Col·legi de Metges de Barcelona són dones. I després hi ha un altre element, que és que les dones, a diferència dels homes, metges o metgesses, quan tenen un problema, les dones demanen ajuda abans i sense tanta resistència, la qual cosa, en aquest sentit, és un punt a favor de la seva, del seu bon pronòstic en la resolució del problema.
És a dir, que en aquest sentit es deixen ajudar una mica més elles que no pas nosaltres.
Efectivament.
Ahir el Sindicat Metges de Catalunya va denunciar també que a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell s'haurien imposat guàrdies als metges, un sistema de torns, quan s'hi havien negat de torns complementaris, que això acabava allargant les jornades laborals i incrementant el nombre d'hores màximes extra que podien fer els metges cada any. Situacions com aquesta ara mateix poden ser un polvorí? Veient la situació que vostè està explicant en general que hi ha entre el personal sanitari?
Sens dubte, així d'entrada, sense entrar en detalls perquè no els conec a fons, una situació com aquesta, venint d'on venen a nivell de sobrecàrrega aquests metges, home, aquesta, entre cometes, imposició que deia, evidentment això no ajuda. Per això jo abans assenyalava que crec que és molt, molt important que des del propi sistema de salut, des de les pròpies organitzacions sanitàries, públiques i privades, concertades, siguin com siguin, es donin senyals en els propis professionals, es donin evidències d'alguns canvis per millorar la situació. Perquè venim d'on venim i no podem subestimar aquesta situació de crisi sanitària per la que encara estem passant, no hem acabat. Per tant, no podem tensar més la corda del que ja ho està.
Què els diria vostè als metges, a les infermeres, als auxiliars, aquells que potser ara no veuen que alguna cosa no acaba de rutllar en ells mateixos, però que no han demanat ajuda? Quines pistes els pot donar vostès? Què haurien d'estar detectant per fer el canvi de clic i pensar, escolta'm, potser necessito que m'ajudi, no? Potser la Fundació Galatea pot ser una opció o potser tenen algun altre psicòleg, no? O a l'abast, a qui poden demanar ajuda. Però què haurien d'estar notant aquest personal sanitari per fer el clic que els falta i demanar ajuda?
D'entrada, jo crec que aplicar la lògica de l'autoqüestionament, és a dir, preguntar-se com em sento jo en aquests moments. Fins i tot suggereixo, la Fundació Galatea va posar en marxa abans de l'estiu una aplicació, una app, l'app Galatea, que es pot baixar de manera gratuïta, i en allà fins i tot hi ha un qüestionari que un pot omplir amb una sèrie de preguntes, pot omplir que en funció de la valoració a les preguntes que el professional ha fet, dona una puntuació i en funció d'aquesta puntuació es pot suggerir doncs, ja l'accés al telesuport psicològic, és a dir, trucar a la pròpia Fundació Galatea perquè un professional de la Fundació el pugui atendre, pugui avaluar la situació, pugui dimensionar-la, pugui donar-li un valor o un altre i, evidentment, si calgués, en la pitjor de les situacions, iniciar el corresponent tractament. És a dir, jo crec que en aquest cas, primer un s'ha d'avaluar ell mateix de com es troba, com dormo, com menjo, quin és el meu estat d'ànim, quin és el meu nivell de, diguéssim, d'irritabilitat, què passa els caps de setmana, com em funcionen les relacions en l'equip en el que treballo, com em funcionen les relacions a nivell personal, amb la parella, amb els fills, amb la família, amb els amics. És a dir, un s'ha de poder volar i a la mínima, diguéssim, senyal de malestar, a la mínima, doncs fer la consulta. No costa res, l'accés és gratuït, és confidencial i, per tant, jo crec que aquest és un dels elements bàsics. Torno a reiterar aquest mantra que estem utilitzant a la Fundació Galatea, és a dir, cuidar-se no és una opció en el cas d'un metge o d'una infermera, és un imperatiu ètic i deontològic, és una obligació de fer-ho.
Segurament també perquè quan abans es comenci a fer aquesta feina millor, no? Perquè jo ara estava explicant, perquè ho diuen les dades, que a Europa la Covid està cavalcant ja en forma de sisena onada a molts països del centre i del nord d'Europa. Avui el director regional de l'OMS a Europa és a casa nostra. De fet, al Palau de la Generalitat comença un acte on s'esbossarà les línies mestres del que serà el pròxim pla de salut a casa nostra fins al 2025 i ha donat entrevistes a La Vanguardia, al País, no? I avisa que la Covid està aquí, que nosaltres afortunadament doncs, tenim un nivell de vacunació que és molt alt, però que els números ja comencen a dir que van una mica a l'alça i que, per tant, ens hem de començar a preparar a tots perquè potser aquest hivern va bé, però potser aquest hivern ens arriba una sisena onada, no? I d'alguna manera hem d'estar preparats perquè això passi.
Jo crec que no podem tornar a donar l'excusa que vam donar al principi de la pandèmia, no? Que ens va agafar una miqueta amb el peu canviat. Per això deia la necessitat de prendre lliçons, no? I preparar-nos i tenir els recursos des de tots els punts de vista necessaris per encarar una altra possible crisi com aquesta o una altra. És a dir, no és alarmisme el que jo estic plantejant, jo crec que és realisme.
En aquest sentit, si m'ho permet, m'aprofitaré més enllà de que la Fundació Galatea ara estiguin oferint aquest servei al personal mèdic en relació amb el que ens pot passar aquest hivern i amb l'eliminació de les restriccions. La ciutadania en general, quina és l'actitud mental que hem de tenir respecte de la situació que estem vivint? Perquè jo recordo que durant la pandèmia una de les coses que des de l'administració se'ns deia constantment quan avaluaven si feien passes endavant o passes enrere en les restriccions, era que és molt difícil posar una restricció i que la gent la compleixi, però que encara és més difícil un cop has eliminat una restricció després haver de fer el pas invers, no? Que és tornar a aplicar-la. Ara mateix de restricció ja no ens en queda cap, més enllà de la mascareta. Si aquest hivern no va bé i haguéssim de fer passes enrere, com ens hem de preparar per gestionar aquesta situació?
Jo confio moltíssim en la ciutadania, però moltíssim. És a dir, llevat de grups molt particulars, molt concrets o persones molt concretes, en termes generals jo crec que la ciutadania ha tingut un comportament exemplar. Fins i tot molt i molt responsable en determinades situacions. Insisteixo, al marge de qualsevol altre col·lectiu que no ho ha estat. I, per tant, davant d'una situació en la que empitjorés la situació, jo crec que tornaríem a fer l'esforç necessari, evidentment, amb tot el que portem de càrrega, però no ens en oblidem, i això té molt a veure amb aquest concepte que ha estat sobre la taula al llarg de la pandèmia, que és el concepte de la resiliència. La resiliència no la comprem al supermercat, la resiliència es genera, es crea a partir de la capacitat d'encarar i afrontar les adversitats. I, per tant, no ens quedaria una altra que afrontar l'adversitat fent un nou esforç, traient forces d'allà on calgui i fer-ho amb responsabilitat individual, però també amb responsabilitat col·lectiva.
Suposo també que en aquest sentit, aquelles persones que anímicament no es trobin bé, ho dic per traslladar una mica l'explicació que fèiem, no? Quan hem iniciat aquesta conversa l'hem centrat molt en el personal mèdic, però de persones que no es dediquen laboralment al sector sanitari, però que hem viscut aquesta pandèmia perquè l'hem viscut tots i que aquestes alçades ja en pateixen algun tipus de seqüela anímica i psicològica, en són moltes, no? I a aquestes persones sí que els pot costar molt aquest esforç, no? En el sentit de que fins i tot aquells que estiguin començant a remuntar una mica es poden enfrontar a la por del propi retrocés mental, no?
Sí, jo crec que, això és absolutament raonable i en aquest sentit han de posar en marxa els seus propis recursos personals i l'entorn familiar que pugui donar el necessari suport i quan calgui, per descomptat, i a vegades no és fàcil, buscar el suport professional, el suport expert per acompanyar aquests processos que a vegades tenen pujades i baixades, no? Però, evidentment, una nova onada ens faria entrar en una situació d'incertesa, d'incògnita, que evidentment en aquestes persones no els ajuda. Però insisteixo en aquí, aquests tres elements, no? Els recursos propis, els recursos de l'entorn i els recursos professionals de les xarxes especialitzades en salut mental, de la xarxa de primària i, per descomptat, qui pugui també l'atenció psicològica a altres nivells.
Sovint, quan ens enfrontem a situacions molt complicades, ja sigui de manera individual o col·lectiva, no? Una de les reflexions que fem sempre és quina cosa positiva en podem extreure, no? D'aquesta situació tan complicada que hem viscut. Segurament una d'elles, no sé si estarà d'acord amb mi com a psicòleg, és que aquesta pandèmia ha situat en una situació realment molt preponderant la importància que té la salut mental i com de raconada la teníem.
Estic completament d'acord. És a dir, la importància i la transcendència de la salut mental, de la salut emocional, amb la pandèmia ha quedat de manera molt, molt evident. D'aquí, i en tinc molta constància, que en aquest cas l'administració de la Generalitat està fent coses, estan fent replantejaments, està reforçant serveis, revisant models, és a dir, està fent moltes accions precisament per intentar donar resposta a aquesta situació. Ara bé, per mi hi ha un missatge també molt important, i ho dic amb molta humilitat, i és que els primers responsables de cuidar la salut mental som cadascú de nosaltres. És a dir, hem d'intentar no psiquiatritzar o psicologitzar qualsevol petit estat d'ànim negatiu que és fruit de la vida quotidiana. Ho dic perquè de vegades, diguéssim, confonem el que és una depressió en estar trist, jo què sé, per una petita qüestió, un conflicte que has tingut amb la parella o amb algun company de feina, etc. Vull dir, això és una cosa i una altra cosa és, evidentment, quan estem parlant d'entitats, diguéssim, de sintomatologies importants, que evidentment aquí s'escau disposar dels recursos, dels professionals, de les ràtios de professionals, la comunitat per poder donar resposta. Però insisteixo en aquest missatge d'assumir, d'empoderar-nos, diguéssim, per cuidar la nostra salut mental i no confondre'ns, no? I, evidentment...
Passa que sovint no ens han donat, no, les eines, a vegades, no, per fer això. Ja no per treballar un principi de depressió, eh? Senzillament, molt sovint no som capaços ni de gestionar un propi sentiment de tristesa, no? O d'angoixa o d'ansietat vinculat a una qüestió de feina, no? O a un estat d'ànim, diguem-ne, d'un moment en què les coses sembla que no et vagi bé res i que tot sigui negre, no?
Absolutament d'acord. I aquest és un repte que tenim i que l'hem de poder treballar en l'entorn familiar i també en l'entorn de l'educació, en l'àmbit escolar, que en algunes escoles això ja es comença a fer. Moltes vegades també per pròpia iniciativa d'alguns mestres, d'alguns educadors. Però aquesta és una qüestió que jo crec que s'hauria de treballar a més alt nivell. És a dir, com vostè deia molt bé, saber distingir el gra de la palla. És a dir, perquè, aviam, sí que és veritat que vivim en un entorn que vol garanties, vol seguretat, vol control, vivim en el famós estat del benestar, on teòricament les administracions, com que paguem impostos, doncs ens han de resoldre els problemes, però que això no ho podem portar en un extrem. És a dir, hi ha una part de responsabilitat en la cura d'un mateix que aquesta no la podem delegar, no la podem traslladar. És assumible i aquí fan falta recursos per aprendre, diguéssim, a afrontar dificultats i aquí, com deia, l'entorn familiar, l'entorn educatiu, com a mínim, són transcendentals.
El Toni Calvo és psicòleg i és director de la Fundació Galatea, l'entitat que s'està dedicant a atendre els problemes de salut mental i emocional dels professionals sanitaris fruit d'aquesta pandèmia que alertava, i així arrencava aquesta conversa, que és justament ara que sembla que les coses van una mica més bé, que bona part del personal sanitari està aflorant amb aquests problemes, i des d'aquí aquest missatge, que tenen un lloc en el qual adreçar-se, fins i tot aquesta aplicació de la Fundació Galatea que permet aquest petit autodiagnòstic, com a mínim per saber si és el moment d'agafar el telèfon i demanar ajuda. Doctor Calvo, gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.